la sintonia de Ràdio Falset, aquesta hora del vermut, que recuperem després de les vacances de Setmana Santa, en què hem tingut vacances, tant els tertulians que m'acompanyen aquí, com els de casa,
sí,
com un servidor.
Vacances.
Per això avui és tot un plaer dir bon dia a la Rosa Gairal.
Bon dia.
Bon dia al Jordi Castelló.
Bon dia.
Bon dia al Miquel Jordi.
Hola, bon dia.
I bon dia a l'Adolf Pellejà.
Hola, molt bon dia.
Aprovat la Setmana Santa?
Sí.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Home, jo ni que faig vacacions es pot dir continues, però bueno, aquestes són diferents, aquests dies són diferents de les normals.
Sí, no he tingut vacances, però he tingut festa. Llavors, que si fa una fuga és el mateix, però oficialment és una altra cosa. Però bé, molt bé, molt bé.
La resta?
Sí, sí.
Aprovat, sí, la mona, bé?
Sí, sí,
sí. Sí, molt bé, molt bé.
Bueno, doncs entrem en matèria, tornem de vacances i ja tornem amb un primer tema que posem damunt de la taula, que és aquest clam de les comarques del sud, entre elles també el Priorat, per tal d'obtenir una part d'aquests ajuts destinats als danys provocats per les nevades de març, però que aquí el fort ens va caure sobretot per allà al mes de gener. La Generalitat aprova uns ajuts, però resulta que les comarques del sud quasi com que no hi eren. I aquí ja ho vam comentar en algunes tertúlies i ara sembla doncs que les administracions, pel que fa a les locals, el Consell Comarcal ja ha començat a aixecar aquest clam. I era hora?
Sí, però primer ho van anomenar Tarragona, no? Quan se va romanejar, que feien els ajuts i tot això, jo crec que el van anomenar Tarragona. El que després ha desaparegut.
A l'hora de...
Sí,
el que es va aprovar...
El primer intent hi era Tarragona, i en canvi ara...
No
sé què ha passat.
No és ben bé així. O sigui, si mirem... L'únic que potser m'extendré massa, però si anem a fer una cronologia dels fets... Al gener es produeix la nevada forta, tot i que ja va nevar al desembre, com acostuma a ser habitual aquí. Es produeix la nevada forta, sembla que no hi ha cap mena de reacció. El grup parlamentari de Convergència i Unió demana que s'obrin la línia d'ajuts extraordinaris arrel d'aquesta nevada. Llavors ve la nevada de març de les comarques de Girona i nord de Barcelona. I el 25 de març surt la línia d'ajuts, que està enfocada a tres nivells d'actuació. Vale? Un primer nivell és les actuacions que ha de dur la Generalitat directament. Vale? Un segon nivell és posar en marxa uns plans d'ocupació per a la neteja de boscos i per a evitar els danys després de per incendi per l'estat en què estan els boscos, que en aquesta línia sí que s'inclouen un munt de municipis d'arreu de Catalunya, inclosos els de la comarca del Priorat. I després una tercera línia d'ajuts que anava encaminada a pal·liar els efectes de la recollida de neu dels carrers i dels efectes de les apagades elèctriques, i que aquí sí que sorpresivament pues, no hi estaven contemplades les comarques de Tarragona. No? Llavors, bueno, el termini s'acabava per a reclamar aquests ajuts. El termini s'acabava ahir, precisament, el 9 d'abril. I el mateix decret preveia que si algun municipi creia que no estava inclòs, pues que fes la petició per incloure's. I així ho hem fet tant al Consell Comarcal del Priorat com a l'Ajuntament de Falset. Però clar, o sigui, que això no es transmeti o tot aquest procés pues, no hagi arribat a la ciutadania, doncs potser no, mentre treballem i fem la feina, pues, potser no cal bombardejar la gent d'inquietuds i de...
Però donava la sensació que ha tingut que acabar les nevades de Girona com per aquí rebre alguna cosa, si és que s'acaba rebent.
Si és que s'acaba rebent, exacte. O sigui, sí
és la impressió. Aquí la porta va ser després de gener, després dels Reis.
Sí, sí, al gener. Sí. Sí,
el que passa és que potser hauríem d'atacar el govern, si ataquem amb algú, el govern de la Generalitat, no el govern local ni el comarcal, sinó que dir, carall, els ajuts que els don el govern de la Generalitat, doncs anem cap allí, i per què no ha inclòs els pobles d'aquí, els de la zona, amb aquests ajuts?
De fet, potser la impressió que tinc jo és que potser a les comarques del sud la gestió que van fer de la nevada pues, va ser més aviat correcta, no? Penso així, o sigui, dels ens locals, o sigui, i la gestió que es va fer a les altres comarques pues, va ser més
soroll,
més defectuosa, barruer, més defectuosa, no? O, i també allí hi ha molta més gent que aquí, no? I llavors, clar, o sigui, si tu realment has destinat recursos a pal·liar aquests efectes, pues ara és lo que ho has fet bé els deures, lo correcte és que ara rebis l'ajuda, no? O sigui, més que un que no ha fet bé els deures.
Però els danys a les masses forestals, que és potser un dels temes més preocupants a mig termini, o sigui, de cara a l'estiu, jo entenc que tant es pot dir al Priorat com a les comarques de la demarcació de Girona podríem entendre que són més o menys els mateixos, les afectacions als boscos, als arbres caiguts.
Sí, però aquí també voldria dir una cosa, o sigui, i em consta que el Departament de Medi Ambient, en concret pues, el Departament d'aquí del Camp de Tarragona, fruit de la nevada del gener, ja va començar a fer una valoració dels danys que s'havien fet, no? Llavors quan surt aquesta línia d'ajuts ja pot concretar amb més detall els danys que s'han causat aquí al Camp de Tarragona o on va afectar aquesta nevada. Llavors, això potser és el que va permetre que estiguessin inclosos a la línia d'ajuts, no? Contràriament, dona la impressió de que aquí hagués nevat el que és l'àrea forestal, però que els carrers no hagués nevat res, no?
I en canvi l'Ajuntament va treballar amb el seu per netejar els carrers.
No, i la despesa que ho vam dir el seu dia, doncs, sí. que això va comportar, no? Llavors, també en aquesta línia d'ajuts referent a l'àrea forestal, sí que és bastant, crec jo, que poc tocada de peus a terra, no? Perquè han establit grups en funció de les hectàrees afectades, han definit grups d'actuació, o sigui, brigades d'actuació, i compten que en 3 mesos, perquè a l'estiu no es poden fer treballs al bosc, i 3 mesos ja ens anem al juliol, ara a comptar, compten que en 3 mesos cada grup d'aquests de 4 o 5 persones netejarà 80 hectàrees. Lo qual és una barbaritat. Aquests ajuts preveuen finançar el sou d'aquestes persones que s'han de contractar al Departament d'Ocupació, han de ser gent que fa 6 mesos que estan a l'atur, que no cobrin de l'atur, o sigui, ja són més dificultats per a trobar persones. I llavors aquesta gent, cada administració local que vulgui acollir-se amb aquests ajuts, clar, li haurà de proporcionar pues, les eines necessàries, el transport per a col·locar-los al lloc on han de fer la neteja, el qual implica que sigui molt, molt poc viable, tot i que l'Ajuntament de Falset ho hem demanat i el Consell Comarcal també s'ha demanat, però clar, això implicarà una despesa addicional pues, important, no?
Uf, sí.
I amb l'afegit de que dubtosament una brigada de 4 persones en 3 mesos pugui netejar 80 hectàrees, no?
Perquè llavors, per exemple, l'Ajuntament ha de posar un vehicle per desplaçar els capellers, les ferramentes per anar tallant,
tot això. O sigui,
desbordadores, trajes especials, ulleres...
Sí, exacte.
Bueno, clar, això val diners també, però és que això de 4 persones, 70 hectàrees, això no pot...
80,
doncs és igual, no, és impossible. És impossible.
Bueno, veurem...
Esforça que de curt.
I tal com són aquí les muntanyetes.
Sí.
Perquè, bueno, si tens un bosc pla, mira, vas fent, no?
Veurem què passa, doncs, amb...
I dir que només el Priorat, per l'àrea que el Departament de Medi Ambient ha comptat que està afectada, doncs potser havien de contractar 70 brigades d'aquestes, no?, per actuar tot el Priorat.
70 brigades.
I que cada brigada s'ha calculat que representava un cost addicional de 5.000 euros per cada, amb el que heu dit del transport, de la benzina per a fer anar les màquines, de l'equip de protecció, pues, o sigui, cada brigada 5.000 euros. Òbviament això és inassequible per a poder cobrir tot el territori.
No, llavors és el que diem, no? Se presten ajudes que llavors no es poden dur a terme perquè darrere els ajudes hi ha un cost addicional que fa inviable les ajudes.
Fem volar coloms.
O si les fas, te deixem una situació pues, més precària de la que estàs.
Però queda molt bonic dir, hem aprovat 2.000 milions amb ajudes de no sé què.
I aquest tipus d'ajudes hauria d'incloure tot el que estem dient, no?
Bueno, veurem com es desenvolupa si s'acaba contractant aquestes 70 brigades.
No, o sigui, ja us dic que l'Ajuntament que per les hectàrees que el Departament de Medi Ambient ha considerat afectades, pues, ni toquen dos, o sigui, ni hauria d'agafar dos, i ens hem decidit, pues, a optar per una. O sigui, no podem assumir, pues, més despesa que la d'una. I el Consell Comarcal, hi ha hagut, pues, diversos municipis que han decidit que els hi tramiti el Consell Comarcal, i pues, també ha hagut de decidir, pues, per a 7 o 8 municipis, que no em feu dir ara quins són, me'n recordaria d'algun, però pues, també una sola brigada, vull dir que és totalment inassumible.
Uh-huh. Bueno, estarem pendents com es desenvolupa, si hi ha més crítiques, si sorgeixen més crítiques arran d'aquests ajuts, entenem, doncs, o pel que explica l'Adolf, una mica enverinats. A mi, si em permeteu, poso un nou tema damunt de la taula. També recordem que els que esteu a casa també ens podeu trucar i podeu comentar, donar la vostra opinió respecte a aquests ajuts per les destrosses de la nevada al 977-83-0044, 977-83-0044 i al 977-83-1135, i perquè ens doneu la vostra opinió d'aquest, o també si voleu posar algun altre tema damunt de la taula. No em poseu el del Madrid-Barça, que me'l guardo pel final. D'acord? Aquest ja hi arribarem. Ja hi arribarem, però no ara. Abans d'aquests temes, crec que n'hi ha d'altres precisament que afecten a la nostra comarca. I si em permeteu, jo ja sabeu que tinc per costum treure la dada de l'atur. Doncs bé, ja coneixem les del mes de març, i la veritat és que torna a haver un augment de persones. Es tracta de 520 persones el passat mes de març, fent quatre números que l'Adolf, si trobes que m'he equivocat, m'ho dius. Més o menys, a mi m'ha sortit que és el 8,1% de la població activa prioritària, o sigui, no el total de població, sinó aquell grup,
grup
d'edat que pot treballar. 8,1. Continuem estant sense en una àrea, podríem dir, de no preocupació, però igualment continua pujant, continua augmentant aquest número d'aturats.
Déu-n'hi-do.
Això de la no preocupació ho agafo molt amb pinces, perquè sí. Quan te poses la pell de la persona que està a l'atur, pues, la preocupació ha de ser màxima i absoluta, no? Llavors, o sigui, sí, amb respecte a les xifres de la resta de l'Estat, pues, és una xifra baixa, el qual no situa encara, doncs, amb més desavantatge, no? Perquè com que els organismes se funcionen per xifres, pues, clar, aquí encara consideren que és baixa i encara ens situa en una situació pitjor.
Sí, perquè l'àrea metropolitana està en el 16, de Barcelona, clar.
Sí.
I llavors, si nosaltres estem al 8, nosaltres estem bé.
Estem bé, però tot i així...
Estem bé políticament parlant, però no estem bé. No estem bé perquè una comarca com el Priorat són comarques deprimides que no pots aconseguir la feina que pots aconseguir en una àrea metropolitana o una gran ciutat. Llavors, clar, aquest 8%, bueno, hi és, però amb unes dificultats molt més grosses que el que estigui en altra zona de Catalunya.
I comenteu això, l'Adolf també comentava que ho agafava amb pinces, tot i així, des de les administracions locals, que entenc que poca cosa podem fer per diguéssim, economia d'escala, tot i així es parlava de que hi hauria alguna mena de moviment, i passen els mesos i almenys jo no veig res al respecte, perquè es va parlar quan hi va haver tota l'afer de Falbar que hi haurien alguns cursos. Crec que no s'ha mogut gaire cosa, o almenys no s'ha fet la publicitat.
Me penso, i no és un tema que porti directament, no? Però em penso que sí, que hi ha molta gent que està fent un curs d'administratiu i s'estan programant altres cursos, però recordo que ja he dit altres vegades, o sigui, estem en una comarca que a banda de que les entitats locals, o sigui, els ens locals, poca competència tenen al respecte, o sigui, pues, aquí també tenim el handicap de la inexperiència, no? amb la gestió d'aquestes situacions, i és amb el que ens haurem d'anar posant les piles i anar mirant de guanyar terreny i de ser més eficients, no?
Rosa, opinió al respecte?
No.
D'aquest número que va pujar...
Però t'hi vulguis trobar, vull dir... No t'hi vulguis trobar perquè vull dir, ha de ser horrorós.
I també,
jo trobo que per la quantitat de gent que hi ha al paro, pues, hi ha molta tranquil·litat a nivell social.
Molta tranquil·litat?
Sí, i no se senten gaire, no fan gaire soroll, doncs.
Uh-huh.
I menys aquí al Priorat.
Exacte, i menys aquí.
Sembla que tenim una trucada. Bon dia, en qui parlem?
Hola, bon dia. Soc la Mercè, del Senyor de la Cairat.
Digue'm,
escolta, m'agradaria aclarir dos punts que vam fer que va, de quan vam parlar l'última tertúlia, el dissabte, bueno, de fa dos dissabtes,
sí,
sobre les multes de trànsit.
Digue'm.
A veure, t'ho llegeixo una mica perquè si no m'atabalo. A veure, en primer lloc, crec que s'han de respectar les normes, això molt important. Però també crec que, com va dir l'Agustí, hi ha moments que s'ha d'estudiar com és que la gent fa la mateixa cosa, com és aparcar el Vallet, que és la part que jo vaig trucar, no? És un carrer bonic per les arcades, però recordem que són de traços de molts negocis. Hi ha restaurant, hi ha pastisseria, hi ha ferreteria, i si l'Ajuntament s'equivoca, per què el Vallet es pot aparcar? No es pot aparcar, que és un carrer d'interès turístic. Crec que té raó la Noemí, que viu al carrer Nou, quan se queixa perquè li aparquen davant de casa. I és que és un carrer estret, perquè costa molt d'aparcar, o bueno, maniobrar, i per tant entrar i sortir el cotxe li costa molt. A més, sempre et dones compte que aparquen els mateixos, i amb unes hores molt de futbols i d'anar a fer el vermut. Al restaurant venen gent amb dificultat, i ja me'n cuido jo de que no aparquin al davant de casa, perquè se'm posa la cara vermella quan els hi hem posat la multa, i ha passat més d'una vegada. I a més passa per allà a les 3 de la tarda, que a més jo crec que els aguasils podrien entrar i dir que és vostre aquest cotxe, i el traiem. En quant a tu, Jordi, la veritat és que no em va agradar un comentari que vas fer.
Digue'm.
Una de que vas dir té que la gent no ens coneixem, perquè jo vaig dir no costa gaire entrar dins al restaurant o allí on sigui, perquè diu que no mos coneixem. Jo crec que sí, i mos coneixem, i hasta els cotxes coneixem. I si els aguasils no ho coneixen, que s'ho facin mirar, perquè són els vigilants del poble. Per una altra banda, també em va sorprendre un altre comentari que vas dir, jo per almenys m'ho vaig prendre una miqueta així en riure, de que ara doncs vindria molta gent de cara al turisme i que per tant, clar, és molt difícil que puguin saber en qui és el cotxe. Hi ha dues coses. Primer, si es posen multes a lo tonto, fem fora la gent, i si no, que ho preguntin als botiguers. I segon, creieu realment en el turisme? Perquè entre el reajustament de personal al Consell Comarcal, i més concretament a l'Oficina d'Informació i Turisme, i el funcionament de l'Ajuntament, que jo el veig que van en relentir, jo ho dubto. I aquí acabo la meva consulta, la meva crítica, o el que vulgueu dir.
D'acord, doncs moltes gràcies, Mercè, per la teva aportació.
Adéu.
Quin carrer és el vell?
El carrer?
Aquest carrer que anomena dels
pobles.
És aquest d'aquí. Aquest d'aquí al darrere.
Precisament nosaltres també donem en aquest carrer. Bueno, reprenem el tema de fa dos tertúlies, el de les multes. Jo m'he apuntat com a tres punts. Hi ha part de crítica a l'Ajuntament, també a les persones que posen les multes, també a mi, que està bé.
He rebut tothom.
Bueno.
Bueno, clar, són punts de vista i s'ha de rebre.
Sí,
és una
opinió, i tant que sí.
Creiem en el turisme? Començo pel final. Creiem en el turisme?
Home, hi hauríem de creure una mica, no? Ja penso.
Jo crec que sí,
clar.
A veure, lo que passa que llavors si posem pedres a les rodes encara és pitjor.
Clar.
Però el turisme hi és. Jo he vist molta gent forastera aquesta Setmana Santa aquí. Ve molta gent pels vins, pels menjars, pel terreny en general ve molta gent, pel relax, per tot. Doncs llavors el que hem de fer és anar fent una senyal de contrició i mirar les coses que potser no acabem de fer bé, o a veure si les podríem fer d'una altra manera, si és que estan mal fetes.
I tractar-los amb carinyo, almenys.
A veure, tractar-los amb el carinyo que es mereixen sempre i amb el respecte, però també esperem que ells també m'ho respectin a nosaltres. O sigui, hi ha d'haver una cosa mútua, però jo crec que sí.
És que aquesta Setmana Santa, la quantitat de cotxes que hi havia aquí a Falset, que era pràcticament impossible aparcar a cap lloc, és clar, vull dir, no estem preparats tot també per rebre aquesta massa de gent de fora amb cotxes. I llavors, clar, jo he vist molts cotxes mal aparcats. Però per l'altre costat dius, bueno, i on t'aparcarien? On t'aparcarien aquesta gent?
A veure, si mirem que els llocs d'aparcament estan plens, les places que hi ha per aparcar i tot està plena, llavors has de mirar una mica també que la gent pugui aparcar, no? Si no està ple,
no, doncs però és el cas de Setmana
Santa, cap lloc que toqui aparcar.
Hi ha hagut moltíssima gent. Jo no sé, si suposo que l'Ajuntament deu ser més tolerant amb aquestes dates quan hi ha els cotxes, amb quan a les multes. Suposo que deu ser més tolerant. Això és igual que la queixa habitual, que quan juga el Barça al camp del Barça hi ha un munt de cotxes mal aparcats i no es multen. Bueno, perquè doncs se tolera aquelles hores o digue-li com vulguis.
A mi, si em permeteu, tornant aquí, tornant al tema dels vehicles i tornant al tema del turisme, d'aquí 3 setmanes hi ha la Fira del Vi. Si repeteixen una mica les xifres de l'any passat, es pot repetir la situació de Setmana Santa.
O més.
A veure, el que jo no vaig sentir quan ho vau parlar l'altre, el dissabte aquest corresponent, és que es va comentar sobre la ratlla recta tota blanca per poder aparcar davant del sindicat. Que m'heu dit que havien posat multes per travessar la ratlla o no travessar-la. Què es va comentar sobre això? O no va comentar ningú res?
Bueno,
es
queixaven de que no s'estava explicat, tot i que entenc que des de l'Ajuntament se sobreentén que no pots creuar la ratlla i que per tant has d'aparcar anant cap a Mora, diguéssim, i entrar en bateria de cul.
De cul,
la
sí.
Gent el que fa és creuar la línia blanca, cometre una infracció, i clar, llavors els agents de l'Ajuntament doncs multen aquesta infracció. Jo pel que sé s'està preparant una senyal per explicar que la gent no cometi aquesta infracció i que aparqui com cal.
Però tampoc cal cruzar la línia blanca quan aparques, eh?
I si puges de mora?
Perquè hi ha una furgoneta aparcada que sobresurt molt al cul, i si no sobrepasso la línia contínua, no
sí,
puc passar.
Exacte.
Clar, que si no passa, l'has de cruzar per força la línia.
Sí. La idea és per aparcar.
I tots l'hem aparcat. Per poder passar, xafes la ratlla blanca i continua.
Una cosa és que la xafis mentre circulis, l'altra és que la creuis per anar a aparcar.
Vale.
És aquesta la diferència.
També, Déu-n'hi-do.
Jo també algun apunt breu i ràpid, o sigui, respecte a l'aposta del turisme, que no he dit res, o sigui, jo penso que sí, que jo crec en el turisme i que l'aposta hi és. Una cosa és que se traslladi més o traslladi menys, però si s'ha fet la retallada que s'ha fet al Consell Comarcal, també he dit altres vegades que el funcionament del Consell Comarcal és per convenis, no? I si el conveni de turisme s'acaba i no arriben més fons per a finançar això, s'ha d'ajustar a la realitat dels recursos que hi ha. No pots agafar recursos que tens per exemple per la immigració i destinar-los al turisme perquè és totalment il·legal, no? Ja? Llavors, o sigui, has de comptar amb el que tens. Llavors, respecte a les multes i amb aquesta de la famosa línia blanca, o sigui, jo crec que podríem haver-ho explicat millor o haver-ho fet millor perquè la situació és estranya o no, estranya no, és poc habitual. Val? He trobat un aparcament amb bateria amb sentit invers en el que ho estan normalment, no? Però també hem dit altres vegades doncs, que ve d'un assessorament de la Diputació, no sé si és assessorament o imperatiu de la Diputació, en què estableixen que el criteri d'aparcar amb bateria s'ha invertit i de manera que s'ha d'entrar de cul a l'aparcament perquè això a l'hora de la sortida de l'aparcament te proporciona una seguretat que abans no tenies si aparcaves de cara, no? Uh-huh. La gent tenim, potser no ho coneixem, tenim l'hàbit de fer-ho igualment. He vist inclús cotxes que baixaven i que giraven i es feien unes fenyades per a poder aparcar de cara. Llavors, clar, o sigui, potser sí que ho haguéssim hagut d'explicar millor.
No, i la gent que puja de mora, entra de cara.
Sí, però per això...
La ratlla blanca entra de cara, per
però,
no
s'indicar. Però jo crec que això sí que... per mi no té acceptació, perquè realment tothom que condueix ha hagut de passar un procés de treure el carnet i saben que una ratlla blanca no es pot rebassar. Correcte. Llavors, el fet de que hi hagi un aparcament que et vingui al dedillo per aparcar només arribar, no et dona...
Favor, pujant de mort, eh? Ah. Favor, la gent
però
la ratlla
se suposa que tu has estudiat un reglament de trànsit i sí, saps que la ratlla continua no la pot sobrepassar. Llavors, la senyora que va trucar, que es va queixar de que ella no l'havia aixafat i havia aparcat, també, o sigui, crec que els agents municipals, han de multar han de sancionar les faltes que ells puguin detectar i no treure deduccions de si hi ha un cotxe aparcat, deduir que ha sigut perquè ha aixafat la ratlla, no? Però jo dubtosament crec que aquella senyora que es va queixar no hagués pogut aparcar
no podia,
sense aixafar
no era,
la ratlla.
Abans no era discontinua aquella ratlla,
sí.
I no podia continuar sent discontinua.
No, perquè si fem l'aparcament invertit per a garantir una seguretat, el que no podem permetre és que hi hagi cotxes que contínuament estiguin cruzant i perquè aniria en contra de la finalitat. O
de
sigui,
la seguretat
que és que es disfrutant.
Però és que si vens de Mora, és una xurrada, sí, on t'has d'anar a tombar.
Doncs has d'anar a tombar a l'Euterpe.
A l'Euterpe.
Sí.
Semblant que sigui la solució més...
I s'ha fet amb aquell costat, perquè a l'altre costat doncs, hi ha la cooperativa, hi ha garatges, i llavors hi hauria menys aparcaments.
No, això està bé, això està bé.
Arran de la tertúlia de fa dues setmanes, es va demanar que hi hagués, o almenys a mi em sembla entendre, que les persones que van trucar demanaven que hi hagués una miqueta, que no es flexibilitzés tant el tema de les multes, no en els agents, sinó una vegada a l'Ajuntament, que es mantingués aquestes multes, que no es treguessin a les primeres de canvi, sinó que l'Ajuntament reforcés la decisió dels agents municipals. Com es pot veure de l'Ajuntament o quina resposta es pot donar des de l'Ajuntament?
No entenc la pregunta. O sigui...
Fa dues setmanes les trucades que vam tindre demanaven que l'Ajuntament mantingués el seu criteri, o sigui que si hi havia una multa, doncs que es pagués, perquè entenien que moltes de les multes que es ficaven al final no s'acabaven pagant, perquè des de l'Ajuntament s'aixecava la multa.
No en tinc constància d'això.
Home, jo no ho sé si ho treuen o no, però suposo que si es treu és perquè veuen que on no té raó el qui l'ha posat o alguna cosa així, perquè si no, no te la poden treure així com així treure't una multa.
Jo no crec que sigui així, o sigui, una multa que es posa, pues se posa, a no ser que, aquella senyora que va trucar que havia aixafat la línia, o se suposava que havia aixafat la línia, en aquest cas potser sí, no? O sigui, jo et dic, si veus un cotxe pues, mal aparcat, dedueixes que ha aixafat la línia, però com que no ho has vist que l'ha aixafat, doncs potser potser hauràs de...
El que passa que llavors el desaparcar també l'haurà d'aixafar. No?
Però el que no farà el municipal serà que quedes allà esperant perquè tregui el vehicle, no?
No, i si en treuen alguna deu ser perquè deuen presentar les seves queixes.
El recurs
corresponent.
Ara que parleu de multes, voldria fer un incís perquè ho he sentit a dir, no sé si és veritat o no, però és veritat, ara que s'ha tret la potestat de les multes que no es paguen treure l'embargament?
Pues no n'estic al corrent.
Abans les multes, si no es pagaven, t'embargaven. T'embargaven els diners de la caixa o del banc, i ara m'han dit que això ja ha passat a millor vida, que ara això ja està prohibit.
Ja pot ser.
Però és un comentari, no ho he llegit enlloc, però l'altre dia ho comentaven dues persones, i dic, vols dir que és veritat? Em van dir que sí.
Ja pot ser.
No em sembla bé, a mi.
No, jo no ho dic perquè em sembla ben malament, ho dic perquè és molt raro, una cosa així. Perquè si això es treure potència als ajuntaments.
El que sí ha passat sempre és que abans, per exemple, quan aquí l'Ajuntament, pues, la gestió de les multes era totalment integral des de l'Ajuntament, o sigui, a no ser que tinguessis, que el vehicle fos un vehicle registrat aquí al municipi, no tenies eines per a poder tirar endavant l'embarg. Ara que es porta des de base... Doncs aquest ventall s'amplia als titulars de vehicles que realment visquen en una localitat on base
no,
tingui
no
les dades.
No, jo no us ho preguntava per si ho sabies.
Però si aparca un de Segovia, doncs vés a saber si pots arribar a seguir el fil fins a arribar, a lo millor hi ha convenis en trànsit per a poder facilitar les dades, però... No sé, no estic molt al corrent d'això.
Tenim una altra tocada. Bon dia, en qui parlem?
Torno a ser la Mercè.
Digue'm, Mercè.
Escolta, no hi he sentit molt la tertúlia perquè estic treballant i entro i surto i tal. Però, bueno, dues coses. Les multes no les treuen, se paguen perquè van per trànsit. I jo vaig fer una carta ja directament a l'Ajuntament i em va dir, fes-la, vull dir, queixa't, però et ve per... i me la van denegar per trànsit. I després l'altra cosa, jo no estic parlant de l'aparcament a Setmana Santa o a Fira del Vi, perquè a més és que hem d'apostar a la gent de... Jo el que em queixo és de la gent del poble, que tothom us coneixem, aquí és on tenen. I llavors jo sé, perquè jo ho he vist, aquí al davant, al carrer Nou, al Vallet, el cotxe de fulanito, aquest és cada dia... I si no, avui a les 8 de la nit veniu i doneu un tomet i veureu que són, o a les 8 o a quarts de 10 de la nit, que seran al cafè, i no li tinc res en contra del cafè, però que ja sabré qui són els que han aparcat. I conec els cotxes, jo no tinc res en contra de la gent. I tu vaig dir l'altre dia, a mi un dia me va vindre un, en plan violent, que fes el favor de treure el cotxe, perquè si era tots... que jo havia trucat a l'Ajuntament que li havia posat una denúncia. Jo no truco a ningú. Jo per això truco a la ràdio per fer una veu, o dic en veu alta. Jo no he trucat a ningú per anar en contra de ningú. El El que sí que és veritat és que me queixo de la gent del mateix poble que per segons què et posen la multa i per segons què passen, o tots o ningú. I la gent del turisme el que s'ha de fer és portes obertes, que la gent s'han de sentir còmodes amb aquest poble. Per això és el que me referia.
D'acord, doncs. Venga, gràcies, Mercè, per aquesta puntualització. La gent del poble, com s'ha de gestionar això, Dolf?
És difícil i diré per què. O sigui, els agents municipals tenen un horari, val? Un horari que no cobreix la totalitat de... A mi m'agradaria que es cobrís la totalitat de la setmana, no? Però això implica un cost, però un cost abismal. Llavors, què passa? Que la gent, pues, a lo millor conscient o inconscientment, pues, ja saben que si aparquen un dissabte en un lloc i...
En unes hores,
pues, no els hi passarà res perquè no hi ha cobertura de gens. Llavors, aquí sí que el ciutadà està amb el dret, i no sé si amb el deure, però almenys amb el dret de quan veu que algú comet alguna falta poder denunciar i realment, pues, l'administració té l'obligació d'actuar, no? Però clar, llavors... Jo sé que això implica que un particular hagi de fer una denúncia a un altre particular, però algo que al cap i a la fi, pues, li pot resultar molest, però que no li incumbeix. I a mi sí que m'agradaria, doncs, que hi hagués una cobertura d'horari i s'estava treballant al respecte, no? Però quan no és un que està de baixa, és l'altre que, pues, li toca vacances o el que sigui, no hi ha possibilitat de poder cobrir, però sé que estan fent esforços per a poder arribar a cobrir tot l'horari. I això d'uns sí, uns altres no, pues, és lo debat de sempre. O sigui, si tu estàs mal aparcat, pues, no, lo fet de que hi hagi un altre que hagi aparcat malament i hagi tingut la fortuna de que no l'hagin sancionat, pues, no t'eximeix a tu del deure d'aparcar correctament.
Perquè la pregunta és, i els Mossos no poden multar per dintre del poble?
Sí, me sembla que sí, i si és sí, i allí parlo d'àrees que no domino prou bé, no? Però me sembla que hi ha d'haver un conveni entre l'Ajuntament i la comissaria perquè es faci, però realment també és el debat, o sigui, fer que els Mossos puguin multar aquí dintre del municipi podria arribar a convertir en una caça de bruixes, no? O sigui, jo també soc partidari de que si en un lloc no es pot aparcar, no s'hi aparqui, no? Però si... Però realment és el que deia la Mercè, no? Doncs que aquí ens coneixem tots i el que sí, un mosso de fora, pues, veurà un cotxe mal aparcat que a lo millor és un que s'apara, no sé, jo penso que realment aniria a assolir l'objectiu del que es compleixen les senyals, això sí, però potser crearia més malestar entre la ciutadania.
No, el comentari era només per cobrir les hores que els municipals no poden cobrir.
Si us sembla, canviem de qüestió, tot i que ja ha sortit una miqueta fa un moment. Ens queden 3 setmanes, 4 setmanes per la Fira del Vi. Comencem a calentar motors, 15a edició, com ho veieu? O no veieu res?
Home, sí, ho veiem amb força ànimo i suposo que la gent estarà ambientada. Jo hi he anat passant propaganda a companys meus, de la Fenya, que cada any m'ho demanen. I doncs ja els hi vas passant perquè així s'assabenten de les coses que hi ha i els dies que poden anar venint.
Tot i que el Força espera pel dia 1.
Sí.
Entenc. De fet, hi ha activitats, veig que des del 17 d'abril fins al 3 de maig, o sigui que hi ha força activitats repartides. He vist que, doncs, aquest any està molt completat amb actuacions de teatre, concerts i... Mm-hmm. Vull dir que jo crec...
I la Fira del Vi farà el mateix lloc on s'ha fet l'any passat?
Pues, suposo que si es fes en un lloc diferent me n'hauria assabentat, sí, no, llavors, ja us ho dic, o sigui, estem parlant de temes que jo no porto, llavors...
Home, ja ho sabries, no? Ja t'ho haguessin dit, que ja, no es faria.
La idea és que sí.
Trobeu que vindrà tanta gent com l'any passat?
A veure...
Perquè...
Sí, a veure... Lo que sí que és cert és que hi ha una davallada amb tot. Hi ha una davallada amb tot, hi ha davallades amb ventes de vins, hi ha davallades... Però també et puc dir una cosa, jo aquest dilluns vaig anar al Delta, que feia uns quants anys que no hi anava, i mos en vam anar amb una colla d'amics al Delta. I la gentada que hi havia, o sigui, la gent crida, i va als llocs, I va als llocs a prop, perquè abans igual la Setmana Santa igual se te n'anaven a París o se te n'anaven por ahí. Ara no, ara diuen, vinga, doncs anem aquí al costat. I una Fira del Vi sempre crida. I una Fira del Vi que pots trobar un bon vinet, que pots trobar un bon menjar a uns preus més raonables i tot. Doncs la gent va. I si no, la gent s'agafa i es munta una tauleta, l'entrepà o el que sigui i va menjant. Però jo suposo que la gent vindrà.
Sí, els tiquets són molt assequibles i la Fira del Vi crida molt i no hi veig cap problema perquè la gent deixa de vindre. Potser tindrem més gent que mai.
Jo...
El dilluns de Pasqua també vaig estar a la comarca del Matarranya, pensava que no em trobaria ningú perquè allí no és festa.
I trobes tots els catalans
allà. Vaig dir que marxar sense dinar perquè no vaig trobar lloc per dinar, de veritat.
Jo suposo que hi haurà menys gent, però molta més aglomeració, perquè o sigui, el calendari tampoc no és que sigui molt favorable,
clar.
No? O sigui, han concentrat el que és la mostra en dos dies. Llavors, clar, a lo millor pues, algú, al ser un cap de setmana normal i corrent, pues, ja li priva de poder venir, però el que està clar és que si es mantenen les previsions, pues, pot vindre la mateixa gent, però més concentrada, no?
Sí, perquè les especialitats ja es poden anar amb altres dies, perquè el dilluns també es fan coses per especialitats, el divendres també. Llavors, clar, els especialistes ja venen uns altres dies i unes altres hores, potser. Ara, la gent per fer la prova de vins i per anar veient i tot això, dissabte i diumenge, suposo.
Exacte, sí, sí.
L'any passat es parlava de 4.000 persones, crec, ho dic de memòria. Estem parlant de que s'espera el mateix?
Pues no ho sé.
4? Jo em pensava que eren més.
Sí, jo penso... Bastantes més.
Jo em pensava que era el doble.
El doble?
Però, bueno, no sé.
Jo a mi em sona més de 4.000.
Un dígit més, potser, 10.000, me sembla, però et parlo de memòria, no tinc...
Suposava que era el doble, però podrien rondar els 10.000, no me'n recordo.
Sí, això va sortir publicat als diaris, el que es passa que ara no ho recordo, però va vindre moltíssima gent.
La setmana que ve ho miro i us dic que
són
els 4 o els 10.000. 10.000 persones són moltes persones.
Mira tu.
Són molts cotxes. Aparcar.
Sí, però també has de tindre en compte que hi ha molta gent que venen quatre al mateix cotxe.
No, i de fet també, a diferència de la Setmana Santa, que potser ens ho hauríem de plantejar per la Setmana Santa, s'habiliten, mira de senyalitzar els espais on la gent pot aparcar, mira d'habilitar més espais i bueno,
Per Setmana Santa s'ha obert el camp de futbol vell, no?
No, jo penso que no.
No. No calia.
Una solució.
Clar, potser ens ho hem de plantejar...
Sempre que els propietaris ho han admetit, clar.
Mm-hmm. Potser s'hauria de demanar per la Fira del Vi.
L'any passat es va obrir?
Sí.
Em sona bé.
Clar, la Fira del Vi ja és un acte doncs, que hi ha actuacions que ja són mecanitzades, no? I dius, bueno, ja comptes en què toca, això, obrir el camp de futbol, senyalitzar el pàrquing, ficar la senyal en aquest racó, i són coses que ja cada any és el mateix.
Les fires dels vins que s'han fet, no hi ha hagut cap problema gran amb aquestes coses, vull dir, s'ha fet tot força bé.
Sí. Bueno, recordo el primer any del castell, que déu-n'hi-do els cotxes com anaven al voltant del castell, que jo no sé com tenien l'esme de posar-s'hi cap allà, no? Tot i que estava...
Gent que no ho coneix.
Sí, però tot i que estava senyalitzat que no s'hi podia accedir, que la gent també van amb el cotxe fins on poden, no?
Fins on poden.
Bueno, ja us avanço que el dia 1 haurem d'anar, el dia 1 de maig haurem de fer la tertúlia al castell.
Perfecte.
Com ja hem fet altres anys.
Altres anys i amb una copa de vi a la mà.
Bueno, el de la copa de vi ja ho veurem. Ja ho veurem perquè hi ha crisi.
Sí, perquè aquí no hi vi ni tapes.
Però allí és
l'aire lliure. Doncs allà és l'aire lliure.
Per això,
l'aire lliure. Vi, tapes.
El dia de la Fira del Vi, l'hora del vermut,
hem de buscar
unes
olivetes.
Unes olivetes, home.
Clar, hauríem de buscar unes olivetes
del dia del vi. I unes patatetes fregides.
Perquè aquí, escolta'm, això és...
Faré el que pugui, però no us asseguro res.
Patatetes i olivetes almenys. I si no, ja portarem de casa, pateixis.
Si cas, ja intentaré avisar-vos amb
antelació. Tinc unes olivetes d'aquestes amanides boníssimes, ja em portaré jo una fiambrereta.
Sembla que tenim una trucada. Bon dia, en què parlem?
Bon dia, sóc la Pilar.
Digui'm, Pilar.
Estou de matí parlant per la ràdio.
Digui'm.
Ara us haig sentit que parlàveu de la Fira del Vi, ara pujo de baix de dinar, i no sé si heu parlat de la presentació d'ahir del llibre de la comèdia de Falset, del Toni Orensant. Que heu parlat?
No, encara no hi havíem arribat.
Val, jo, vaig anar, clar, això no, i va vindre... l'humorista aquell, com se diu, que va treballar al programa de l'Andreu Bonafuente?
Fermín Fernández.
Fermín Fernández.
Sí,
i allà sentat, sí. I la regidora de Cultura del Consell de Pujol, que també fa la presentació. I llavors el Fermín Fernández, que dius tu, que va dir, diu, espereu-vos, que fa temps que vaig, que en aquestes biblioteques jo tinc ganes de fer una cosa. I es posa, ah! Clar, allò que no es pot parlar a les biblioteques. Vinga, t'ha sortit, eh? Bé, del llibre aquell, que jo també tothom sempre hem sentit, la comèdia de Falset, què és la comèdia de Falset? Com s'acabarà la comèdia de Falset? Lo tinc aquí, l'he anat esfollejant una mica, i ja he recordat, per cert, només val 2 euros, el llapis. I llavors també vam fer la presentació de l'altre, com se diu, aquell altre?
El falsari.
Sí, que bonic també aquell. Però aquell valia una mica de més, jo ara l'economia no d'això, ja la compraré. Bé, i me vaig recordar quan era petit, eh? Que, se'n recordeu que, bueno, els que sou grans, jo ja ara faré 60 anys, si Déu vol. Doncs allà hi ha la caixa de la Diputació, que els pisos aquells que els van vendre encabat, sí. A baix que hi ha les botigues aquelles de roba i això, allà no hi havia res. I allà es posaven els comedians que venien a Falset. I tota la gent agafàvem les cadires de casa nostra, eh? Jo visco dos o tres carrers més cap enllà, i no eren com ara tan còmodes, plegables i tot això, però amb tota la il·lusió del món anàvem a la comèdia de Falset. A la comèdia, a la cortera fan comèdia, i anàvem cap allà, passàvem per la font del forn i ampliem el pol d'aigua, fresquet, eh? I llavors ens assentàvem allí. I aquells comedians, doncs, feien coses i això. Una de les coses, no sé si se'n recordeu, i tant que se'n recordeu, que encara són aquí, aquella colla que van matar en jabalí tota la vida, el jabalí.
Sí.
Van dir que sortís una persona que la hipnotitzarien, i tots, quina por. I va sortir ell, un d'aquests germans, i el van hipnotitzar. I llavors, ai, que no es desperta, ai, ve si el matarà, ve si d'això. I sí, llavors, bom, li va fer allò amb la mà allò que fan els il·lusionistes i d'això, i es va despertar. Bé, jo no us dic res del que he anat llegint amb aquell llibret, i he anat de tot això, però sí que és veritat, no allò, la comèdia de Falset s'acabarà com la comèdia de Falset de fa 50 anys, del llibre de Barcelona. Bé, no us dic res més. Només volia dir això si no ho heu parlat. Val, gràcies.
Gràcies, Pilar. Permetem que recuperem un tema. Hem trobat les dades de la fira de l'any passat a la biblioteca de Ràdio Falset. Bé, també ho tenim. I apunta unes 15.500 persones. Doncs sí, feia curt, Adolf. Tenies raó. Veurem què passa en guany, si s'arriben en aquesta...
Això ja sona millor, ja, 15.000 persones.
Sí. Sona millor?
Sí, perquè 4.000 m'ha semblat molt...
Potser serà millor que en vinguin menys, no? Perquè si són 15.000 dividit en 3 dies, són 5.000 per dia. I,
clar,
si,
i ara potser... Ara...
El de 4.000, que em sonava a mi, eren els tíquets que es van vendre allò del pitet i la copa, sí. Van ser 4.000 tíquets. Bueno, que vale. també està molt bé.
Que també està molt bé, sí, i tant.
Veurem, doncs, què passa. La Pilata del tema del falsari...
Sí.
Senyor Castelló, ens vam trobar allí.
Sí, ens vam trobar la presentació.
Què li va semblar?
Molt bonic, perquè, a veure, m'he pegat així una vista pel damunt, no me l'he llegit encara, però hi ha les anècdotes, que moltes ja les coneixíem, les anècdotes que explica el Toni, inclús n'hi podíem explicar de noves, perquè alguna de les que explica allí, amb un nom diferent, alguna cosa similar, ha passat i vist, i hi ha un noi que té gravat una cosa, que és també, però això és veritat, no és fals, és veritat.
Bueno, en Toni ja va avisar que
que hi ha coses que són
veritat
i hi ha coses que no,
que no.
Que no són tanta veritat, o no. Però bueno, és una cosa que està molt bé. Jo crec que li hauríem de donar un marge al Toni perquè vagi fent llibres, perquè entre l'òmnibus de l'amor i aquest mos ha deixat ben agraïts.
Home, hi ha una distància entre l'un i l'altre. Són...
Per això vol dir que és molt polifacètic. Un és d'investigació... I encara que aquest altre també sigui d'investigació, lo falsari, és una investigació més moderna, perquè amb el que ell va poder anar parlant per investigar l'òmnibus, va trobar també relats d'aquests tipus. I llavors va ser que va dir, doncs vinga, posem-ho un altre. Un era molt seriós, perquè era molt seriós, el de l'òmnibus, i aquest altre ja és més per riure, per desdramatitzar una mica el que ha passat durant tota una vida amb un poble. Que pot ser Falset, pot ser un altre poble, però això passa i passarà.
També, jo el que vaig trobar falta una miqueta és que a mi moltes de les històries que surten al falsari és que em sonaven, perquè el mateix Toni les ha explicat, més o menys al mateix lloc que estàs tu, aquí a Ràdio Falset, al programa de Temps era Temps, que sí. Porten amb el Periodí, i moltes de les històries jo l'he anat llegint i dic, això em sona molt, això.
Perquè ho ha explicat.
Perquè ho ha explicat en un petit espai de l'Intersupremo.
El que passa que és el que diu ell, diu, hi ha un que ho explica d'una manera, un altre ho explica d'una altra, i llavors a saber quina és la veritat de totes o quina és la mentida de totes, però bé, jo trobo que és una cosa que està molt bé i que vagi tirant. El que va fallar una mica és que ningú va preguntar res, potser perquè com que ja tothom més o menys sap les històries que hi ha, ja ningú pregunta, però en si va estar bé. I el de la comèdia falset és molt bonic tindre-ho, perquè el que et fa gràcia no en si el teatre aquell que explica, sinó el que deien els vells, que la comèdia era que el que ha dit la Pilar, que la gent anava amb la cadira a veure el teatre, i una vegada ho van fer tan malament que la gent tirava les cadires als actors perquè ho havien fet tan malament, i diu, s'acaba com la comèdia de falset.
L'artesana em penso que no es podria fer, eh?
Ara no crec, perquè no. La fenyada fora per treure la cadira de terra que està collada.
Entrem ja a la recta final del programa, dos temes per... Digui'm, senyor.
No, abans de que entrem a la recta final, és que les dues últimes vegades que he vingut no he dit el que sempre estava dient, perquè jo sóc un usuari bastant, encara que sigui repetició, bastant usuari de la carretera nacional 20 de Falset a Mora. I em sembla que l'any passat, a la primavera de l'any passat, la subdelegada del govern va dir que l'arreglarien a la tardor.
Ui.
Ha passat l'estiu, la tardor, l'hivern, tornem a ser la primavera i la carretera hi ha uns solcs per on passen els camions normalment pel mig, que tu t'has de desviar amb una banda o a l'altra per no agafar-los. I ja veurem si la senyora subdelegada pot mirar d'arreglar-ho abans de que arribi la tardor d'enguany.
No és per desanimat, però avui en una entrevista al diari El País, el ministre de Foment, entenc, el seu jefe en aquest aspecte...
Sí, perquè la carretera depèn de Foment.
Diu que revocarà algunes de les obres licitades perquè així hi guanyem tots.
Però vols dir que estava licitada la de la Nacional 420?
No ho sé.
Falset Móra d'Ebre.
No ho sé. Ah. Pues imagina't, si les licitades ja es tenen endarrere...
Si no estava licitada, pitjor que pitjor.
Doncs o sigui que la paraula de la subdelegada és que no és gaire bona, doncs.
Veurem què passa. Potser hem de tornar... Hem d'esperar una tarda més.
Ara, la frase se les treu, eh?
Sí.
Que, quina és la frase primera que diu el ministre? Que
revocarà algunes de les obres ja licitades perquè hi guanyem tots.
Revocarà algunes de les obres ja licitades... Ara, això de que guanyarem tots, això és recotxineu, no?
Clar, cada vegada perdrem més, sí.
Home, si quasi guanyaran ells, però no tots.
No tots.
Perquè, clar, rebaixaran pressupostos.
Però veurem quines obres...
De fet, és una barbaritat, això, perquè si estan licitades, l'enrenou que causa l'empresa que s'ha adjudicat... Doncs,
Llavors li has de pagar a l'empresa que està licitada si no compleixes tu el contracte.
Clar.
Una cosa és que no el compleixi ella, que llavors paga ella, però si no el compleixes tu, pagues tu. I aquest tu som tots naltros, no?
Segurament.
Veurem, doncs, què passa amb aquesta qüestió i si ens toca algunes de les obres que estaven pendents per aquí. I el de la Nacional 420, pues, continuarem
esperant. Igual.
Com us deia, a mi dos temes abans de marxar, jo és que no, quasi no puc tancar aquesta tertúlia sense treure el tema del Madrid-Barça. Ja ha sortit abans per altres qüestions, però la veritat, jo, si em permeteu, ja em començo a estar una mica cansat.
Juguen aquest dissabte?
Sí, juguen aquesta tarda.
Ah, ja veus.
A les 8...
Per què no hem fet una mica de propaganda?
Més?
Que la gent no se n'enterà.
A les 10? Em comenten que és a les 10.
Jo no
m'havia
enterat que jugaven aquest dissabte. Oh.
Carai. Però
penseu una cosa, eh? Nombrant-ho aquí també contribuïu a fer la propaganda i a parlar-ne, eh?
Oh.
Si és el que es queixeu...
Però
esteu...
a les 10 del vespre.
Sí, ara em comentaven els tècnics que tenim avui que és a les 10. Però a les 8...
Ui,
Catalunya es paralitza. Això ho tenim clar, no?
O sigui que avui és el dia clau per poder sortir a sopar amb tranquil·litat,
sí.
Per anar al cinema,
sí.
Que no hi haurà aglomeracions.
Sí. Avui és el dia.
Si els altres dies no s'hi pot anar. Només hi ha d'anar quan juguem a
tenir. Home,
home, sí que pots anar, però trobaràs molta
televisió,
gent.
Home.
I en canvi avui pues, és possible que no trobis tanta gent.
No, a veure, el que passa és que pues, s'ha creat una mena de diàleg mediàtic entre uns, los altres, a veure qui guanyarà, a veure qui deixarà guanyar. Tothom fa porres a la feina, jo tinc companys que li fan una porra, a veure qui guanyarà, qui deixarà de guanyar, quants gols, qui farà més, qui farà menys. Qui serà el primer de marcar?
Però no et creguis, enguany jo trobo que és un dels anys que menys punyalades s'han creuat entre Barcelona i, veure, i Madrid.
Si mos ho mirem fredament, els dos equips són bons. Els dos tenen gent bona. I jugar a futbol i a vegades és la sort que tens de que en el moment adequat tu tinguis el peu allí, passi la pilota i la porteria entre.
Sí, però la sort també s'ha de buscar. Eh? I el Barça té un equip que la busca, la sort.
Vale, perfecte, dir... però a vegades la pot buscar i no l'acaba de trobar, com no. També hem vist amb alguns partits
sí,
que no
sí,
l'acaba de
trobar. Sí,
però té
més oportunitats un equip que xute 15 vegades a porta que el que en xute 3.
Sí, indiscutiblement, però hi ha vegades que el que xute 3 entra i l'altre que xute 15 no entra.
No, però bueno, però això és la norma que...
Bueno, doncs aquell xicot té raó.
Això és el que fa gran el futbol, diuen, no?
Sí, sí.
Va, mini porra. Ràpid, res. Gairal. Ràpid, ràpid, ràpid. Un resultat.
Empatat, mira.
A quant?
A 2.
Jordi?
1-3.
Home!
Així
m'agrada.
Adolf?
1-4.
Vols dir que repetirem la de l'altre dia? Miquel?
0-2.
Hosti, pues, no m'heu deixat gaires alternatives.
Així no li deixes fer ni el gol de l'honor.
A tu et queda el 2-7.
El 2-7.
No,
jo...
Tu pots repetir? Ai, què vol dir que penses que no pots repetir?
Pots repetir.
Jo he sempre dit 0-2, 1-3, el que passa que això...
Jo amb un 2-4 ja m'acontento. Som de fàcil a contentar, que vols que sí. Fàcil.
Jo amb un 0-2 m'acontento.
De fet, som molt poc ambiciosos, perquè amb l'antecedent que tenim del 2-6...
Sí, però ja diuen que Guardiola et digui que és irrepetible.
No és el mateix, l'equip del Madrid.
Sí, Guardiola ha dit que era irrepetible.
I que Messi diu que amb un 0-1 ja passen. Imagina't com està l'ambient.
Són igual de poc ambiciosos.
I tant!
El 2-6 tardarà molts anys a repetir, com el 0-5.
Ostres, doncs imagina't que fos un 2-7.
Són aquells partits que entre tot, que se juga molt bé, que entre tot. Que no, hi ha partits que es juguen molt bé i no entren. I aquell va sortir perfecte.
De fet, jo no ho veig tan difícil. O sigui, pel poc que entenc de futbol jo és quan... O sigui, partint del 0-0 se veu difícil, no? Però quan estàs amb un 0-2... en què, clar, l'altre equip ha de canviar el plantejament o el que sigui, doncs tens, me penso que hi ha moltes més oportunitats per a...
Sí,
més quan amb un Barça, amb l'estructura que té el Barça.
L'altre dia al camp de l'Arsenal, quan hi havia 0-2, se van a dormir 10 minuts i es va acabar 2-2.
Bueno.
Sí.
Quan aquell partit se tenia que haver acabat 2-8.
Bueno.
No, però el que vull dir és que un canvi del marcador el que fa és fer un replantejament del joc que et pot portar...
Sí.
Bueno, senyors, senyora, veurem la setmana vinent, doncs ja veurem qui ha guanyat la porra. Gràcies Rosa, gràcies Jordi, gràcies Adolf, gràcies Miquel, també gràcies a la Mercè i a la Pilar per trucar des de casa i per participar en aquesta hora del vermut. La setmana que ve hi tornarem amb el resultat del Barça i altres temes de la nostra comarca.
El resultat del Barça sabrem avui.
Però bueno, fins la setmana que ve no podrem veure qui guanya la porra. Al control tècnic hem tingut el Joan González i el Jordi Borja. Gràcies a ells. Adéu.
Adéu, bona tarda. Ràdio Falset.